L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 1 de juny, destacarem... Esquerra Republicana a la Ràpita valora negativament el pacte de govern anunciat ahir entre Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya d'Amposta acusa Convergència i Unió d'usar mètodes poc respectuosos durant la campanya electoral. El socialista Joan Sabater sosté que la seva marxa pretén afavorir la renovació del partit a Tortosa. Els sindicats de l'ensenyament i la sanitat ebrencs asseguren que les mobilitzacions minimitzaran les retallades. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. En un comunicat als mitjans de comunicació, els republicans valoren negativament el pacte anunciat per Convergència i Unió i Partit Socialista de Catalunya a la Ràpita, ja que el poble perd una gran oportunitat de canvi real, d'apostar per una altra manera de fer les coses i de gestionar la Ràpita. Esquerra a la Ràpita va valorar el pacte que van anunciar ahir al migdia Convergència i Unió i el PSC per governar la Ràpita la pròxima legislatura com un desengany per a la població rapitenca que, vist els resultats, havia castigat l'acció de govern sortint i havia apostat per un canvi real a l'Ajuntament. Per Josep Caparrós, alcaldable dels Republicans, els resultats obtinguts en aquestes eleccions són excel·lents i els permeten encarar la propera legislatura com a única alternativa de govern a la Ràpita. Caparrós va afegir que els convergents i socialistes sabran els seus motius per tancar un pacte artificial de govern sense tenir en compte la voluntat expressa dels rapitencs a les passades eleccions. Segons els republicans, els resultats van demostrar clarament que el poble de la Ràpita apostava perquè l'equip i el projecte d'Esquerra tinguessin un paper important. En canvi, aquest pacte prioritza el tacticisme polític a un govern fort que pensi només en la Ràpita. En aquest sentit, Caparrós ja va anunciar que els propers anys faran una alternativa de govern constructiva i prioritzant el poble. I continuem amb el bloc polític ara des d'Amposta. El número 1 d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, Adam Tomàs, ha retret a l'alcalde i candidat de Convergència i Unió, Manel Ferrer, la utilització de mètodes poc respectuosos durant la campanya electoral contra els seus adversaris polítics. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, efectivament. Ahir Adam Tomàs va fer una roda de premsa per valorar la campanya i també el comportament durant aquesta del principal grup de la ciutat, Convergència i Unió. Adam Tomàs va assegurar que Convergència va jugar molt i molt fort i van utilitzar mètodes que ja no tenen vigència i que sols s'utilitzaven fa 50 anys. Va acusar Convergència i Unió de dir mentides per confondre els indecisos, posant en entredit els compromisos que ell mateix, Esquerra Republicana, assumien amb la ciutadania. Tot i així, Adam Tomàs va reconèixer la majoria legítima de Convergència i Unió, tot i que els hi va demanar humilitat i que deixen de tindre a Esquerra i Adam com a obsessió i es posin a treballar. Escoltem Adam Tomàs.
Principalment, la intenció és, arran de les últimes notícies o declaracions que han anat sortint esta setmana a diferents mitjans, en els quals sembla que Convergència d'Amposta no se n'ha donat compte de que la campanya s'ha acabat, pues notificar-li al candidat, a Manel Ferrer, que ha guanyat les eleccions, que la campanya s'ha acabat i que la seva obsessió no té que ser Adam Tomàs ni Esquerra d'Amposta, sinó que la seva obsessió ja té que ser governar i treballar per a treure Amposta d'esta crisi en la que estem, no? Per consolidar els serveis socials i consolidar tots aquells projectes que des d'Amposta s'han engegat en els últims anys i que ara s'han d'acabar de consolidar. I tot allò que porta al programa, en el qual alguns punts són compartits en Esquerra d'Amposta, que nosaltres estirem al costat de tot allò que sigui favorable per a Amposta. Però que, per tant, sobretot, que s'assenten i que es fiquen a treballar ja i que abandoniguen la continua intent de desgast de la figura d'Adam Tomàs i d'Esquerra d'Amposta, que les eleccions ja s'han acabat.
Doncs aquest és el parer d'Adam Tomàs, com dèiem, líder d'Esquerra Republicana, que serà el cap de l'oposició després d'haver aconseguit 6 regidors a l'Ajuntament de la ciutat, un ajuntament que governarà Convergència i Unió amb majoria absoluta. Una majoria absoluta que Adam Tomàs ha recordat que vigilaran de ben a prop, tot i que faran una oposició constructiva, però quan calgui seran crítics.
D'altra banda, l'exalcalde i candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa, Joan Sabater, va justificar el seu anunci d'abandonar la política municipal activa després de 20 anys per la necessitat de renovar el partit amb l'objectiu de construir una alternativa política a l'actual majoria convergent a l'Ajuntament. Sabater va assegurar que la seva decisió respon a raons polítiques i que amb ella assumeix la responsabilitat per la severa derrota electoral del passat 22 de maig.
Si el partit hagués considerat que calia continuar treballant a l'Ajuntament perquè això era el millor per a Tortosa des del PSC, ho hagués continuat fent. Però hem compartit la constatació de que més enllà de que evidentment jo hagués pogut treballar, hi haurà altra gent que podrà continuar treballant i donar una mostra de voluntat, de renovació, d'assumir responsabilitats primer i després de refermar el procés de renovació, pensem que és allò que ens exigeix avui el nostre electorat i demanda la ciutat de Tortosa. Per tant, se fa per raons polítiques, no és un problema estrictament personal de dir que em sento d'alguna manera desencisat pels resultats. És evident que els resultats no han estat bons, vaig reconèixer que hem perdut les eleccions, que hem tingut un mal resultat en les últimes eleccions, ho vaig reconèixer la nit de les eleccions, ho reconec ara, ho reconeixeré sempre que serà necessari, però no és només un problema personal de dir que com no m'han agradat els resultats me'n vaig cap a casa. Ja ho he dit abans, cap ressentiment, agraïment, però políticament s'han d'assumir responsabilitats quan pertoca. Ningú no entendria que després d'un resultat que ha estat dolent, des del PSC, al màxim nivell, en aquest cas pel cap de llista, no s'haguessin assumit responsabilitats.
El número 3 de la llista i exalcalde de Flix, Antoni Sabater, serà el nou portaveu del grup municipal socialista durant el pròxim mandat. De moment, ja ha anunciat una oposició constructiva i propositiva que ajudi a la ciutat a sortir de la crisi econòmica. Sabater va precisar que no abandonarà l'activitat política com a senador de la Entesa Catalana de Progrés ni les seves responsabilitats orgàniques com a primer secretari dels socialistes tortosins i president de la Federació de l'Ebre del Partit dels Socialistes de Catalunya fins, com a mínim, la celebració dels pròxims congressos.
Serveis informatius de Mute.
El grup de l'Entesa Catalana de Progrés ha presentat una moció al Senat en què demana que el futur magatzem temporal centralitzat de residus radioactius s'ubiqui lluny de qualsevol central nuclear en actiu i que es tingui en compte la voluntat del municipi i del Parlament de la Comunitat Autònoma on vulgui construir-se. La iniciativa, que es presentarà al ple del Senat dimarts que ve, demana també establir una data de clausura per cadascuna de les centrals nuclears espanyoles, abandonant el concepte de tancament segons la seva vida útil. El senador de l'Entesa per Lleida, Josep Maria Esquerda, que serà l'encarregat de defensar la moció, també sol·licita que l'autoritat competent analitzi la viabilitat i suficiència dels plans d'emergència i evacuació en un radi de 80 quilòmetres, inclosa l'organització de simulacres.
El 24 de juny, a Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups musicals dels 60, 70 i 80. Una ocasió única per tornar a reunir a Pirombolas, Black Stars, Los Sherpas, Blues Miller, Sunix, Buitres, Los Quijotes, Cimarrón, Telstar, E1J4, Método, Los Rebeldes, Quietas, Mods i Los Juniors amb els seus components més veterans. Tots ells tornaran a pujar a l'escenari per tocar les millors cançons. Irrepetible, amb exclusiva, 24 de juny, 10 de la nit, al Casal Municipal de Sant Jaume. Homenatge als grups ebrencs dels 60, 70 i 80. No te ho pots perdre. Entrada gratuïta, més regals i, a més, l'actuació de Los Salvajes. Després de 30 anys, tornen a reunir-se per participar a l'homenatge dels músics ebrencs. Una cosa així solament passa un cop a la vida. No te ho pots perdre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El col·lectiu de treballadors d'ensenyament i la sanitat públiques de les Terres de l'Ebre van fer una crida a la ciutadania a participar en la manifestació convocada el pròxim dia 8 a Tortosa en contra de les retallades, tot assegurant que la mobilització ha permès aconseguir avanços i la retirada d'algunes de les mesures plantejades. Els representants sindicals de les juntes de personal docent i sanitari alerten que, a banda de la repercussió sobre els usuaris, els efectes econòmics de la tisorada del govern podria tenir sobre els mateixos treballadors afectats a les Terres de l'Ebre, que podrien ser equiparables a episodis com el tancament de la planta Lear a Roquetes. Maria José Codonyer, de la Junta de Personal de Sanitat.
Perquè la repercussió a nivell de Terres de l'Ebre també és econòmica. Vull dir, l'exemple de que quan la Lear se va tancar, se va volcar Comissions, UGT en bloc i la resposta de la gent va ser potent, actualment no tenen, l'usuari no té aquesta percepció, perquè clar, és que no tanquen res. La percepció és tan, tan sutil que no veuen el perill. I, sin embargo, la repercussió econòmica a nivell de Terres de l'Ebre pot ser tan gran com el tancament de la Lear, perquè són molts els treballadors que depenen econòmicament de lo que estaven treballant a l'Hospital Verge de la Cinta i a primària, vull dir, a lo que és en sanitat.
Els sindicats confien que la participació ciutadana esperoni la mobilització convocada per al pròxim dia 8 al vespre davant de l'Ajuntament de Tortosa, assumint que es tracta d'un problema que supera les pròpies condicions dels funcionaris i treballadors, afectant de ple els usuaris. Per això, han volgut remarcar l'efectivitat d'aquest tipus de protestes més enllà de la percepció generalitzada que les retallades venen imposades per decisions d'organismes internacionals que difícilment es poden contrarrestar. José Carlos Poves, president de la Junta de Personal d'Educació a les Terres de l'Ebre.
Segurament no paralitzarem totes les mesures, però una bona part d'aquelles, si la ciutadania se lo pren en interès, estic convençut de que sí que s'aconseguiran. El que diuen alguns del Fons d'Acció Social dels Docents, per exemple, que també se donava per perdut, s'ha recuperat la meitat. Més coses, eh? Clar, aquí encara falten definir les plantilles, definir un munt de qüestions. Però des de que van començar les mobilitzacions, en tot el que se preveia, i ara que portem ja més d'un mes i de dos mesos, penso que s'ha avançat. I el fonamental, hem d'avançar encara todavía més. I per això convoquem i per això continuarem les mobilitzacions. El calendari escolar, per exemple, que me soplen per aquí, efectivament, ja sabeu que n'hi havia un esborrany de calendari escolar en el qual havia un seguit de canvis, unes qüestions raríssimes, la Setmana Blanca desapareixia, però podia existir, però la veta tata, i se començava un dia determinat. Al final, pues bueno, pues se canvia. Endavant, esperem que tot se canvia.
De moment, ahir dimecres al matí va continuar en peu la protesta setmanal a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i també alguns centres d'ensenyament secundari tenien previst organitzar manifestacions. D'altra banda, els sindicats han denunciat públicament la retirada de pancartes en contra de les retallades a les instal·lacions de l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Bau de Tortosa el passat dia 22, dia de les eleccions municipals, per part de la policia local i la brigada municipal a instàncies d'algun partit. Després de recordar que es tractava de missatges que no pretenien interferir en les eleccions, van criticar que els agents policials les estirpessin i les fessin desaparèixer. Penes de 4 a 6 anys per als acusats de matar un indigent en un hotel abandonat de la Nacional 340 al terme d'Alcanar l'abril del 2009. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Efectivament, Tomàs, bona tarda. Tal i com avui publica diari El Punt, els 4 detinguts afrontaven 14 anys de presó per un delicte d'homicidi. El jurat popular no ha donat el veredicte perquè finalment hi ha hagut acord entre les parts. Els membres del jurat popular d'aquesta manera, que s'havien de pronunciar sobre la culpabilitat o la innocència dels 4 acusats de matar un indigent a Alcanar l'abril de l'any 2009, al final no han hagut de donar el seu veredicte en el cas. I és que, tot i que a l'Audiència de Tarragona, tant dijous com divendres, divendres de la passada setmana, s'hi van començar a desenvolupar amb normalitat les declaracions dels processats i les dels testimonis, que estava previst que acabessin demà, abans d'ahir es va produir un canvi de rumb sobtat, ja que els advocats dels detinguts i les acusacions particulars van arribar a un acord sobre les penes. Mitjançant aquesta conformitat, les condemnes que s'han acabat aplicant als arrestats s'han reduït a més de la meitat de les que afrontaven inicialment. Així, si bé el fiscal demanava en un principi que cadascun dels sospitosos fos sancionat amb 14 anys de privació de llibertat, en la sentència consta que 3 d'ells compliran 6 anys de presó com a autors de l'homicidi, mentre que al quart còmplice se li han imposat 4 anys i mig pel mateix delicte. Segons es considera aprovat, en l'època dels fets, la víctima i 3 dels inculpats residien en un edifici abandonat que temps enrere havia estat l'antic hotel El Castell, situat al quilòmetre 1061 de la Nacional 340, al terme municipal d'Alcanar i molt a la vora de l'Àngol. L'home que ha estat condemnat a la pena més baixa, en canvi, hi acostumava a acudir amb freqüència, ja que vivia en un altre immoble situat a tan sols 300 metres de distància. Per causes que es desconeixen, recordem que el dia 27 d'abril de l'any 2009 es va iniciar una forta discussió entre ferit i detinguts amb els quals compartia l'habitació. Arran de la baralla, l'arrestat, de comú acord amb els altres 3 còmplices, van propinar nombrosos cops de puny i puntades de peu a la víctima, que va morir per les greus ferides que li van causar. Quan es va originar el succés, els processats feia dies que bevien vi, cervesa i alcohol sanitari que rebaixaven amb aigua o suc i, per tant, tenien greument afectades les capacitats intel·lectives. És per aquest motiu que s'ha tingut en compte l'eximent d'embriaguesa, mentre que, per contra, en la resolució judicial s'ha recollit la circumstància agreujant que van actuar amb superioritat. A més, cal dir també que hauran de pagar 75.000 euros de manera conjunta als progenitors de la víctima pels danys ocasionats.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Cau una banda internacional que introduïa droga a Europa. En l'operatiu s'han detingut 22 persones, 3 d'elles a Amposta, i s'han decomissat prop de 1.000 quilos més de cocaïna dissolta en oli de palma al port d'Anvers, a Bèlgica. L'operació, anomenada Salònica, ha permès detenir els membres d'una organització criminal composada per ciutadans espanyols, marroquins i albanesos, dedicada a la introducció a Europa d'importants partides de cocaïna i haixís procedents de Colòmbia i Marroc, respectivament. L'inici de l'operatiu va tenir lloc a l'octubre de l'any passat, quan la Guàrdia Civil va dur a terme 2 operacions a Amposta i Vinaròs, on es van decomissar 1 quilo de cocaïna, es van desmantellar diferents hivernacles de marihuana i es van detenir 6 persones, 3 a la capital del Montsià i 3 més a la del Baix Maestrat. A partir d'aquí, la Guàrdia Civil va tenir coneixement de l'existència d'una organització dedicada al narcotràfic a nivell internacional, d'estructura piramidal i diversitat de ramificacions. Una de les rames es dedicava al cultiu de la marihuana, una altra a l'obtenció de haixís per diferents vies i també de cocaïna a gran escala, material que es distribuïa posteriorment a diferents països europeus, com ara Holanda, Itàlia o Albània, entre d'altres. L'operació ha permès decomissar prop de 1.000 quilos de cocaïna dissolta en 13 tones d'oli de palma i un total de 160 quilos de haixís. S'han detingut un total de 22 persones, 16 a l'estat espanyol i la resta en els diferents països on s'ha dut a terme l'operació.
A Deltebre, desenes festes tradicionals de l'arròs. Diumenge 12 de juny, la plantada.
Terra d'arròs. Terra de pa.
A les 10 del matí, 5è tomb de la plantada, càrrec de l'associació 3 Tombs de Deltebre. A les 11:30, inici de la plantada a les barraques de Salvador. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu i tallers de jocs tradicionals i també mercadet. Actuacions de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A partir de les 2 del migdia, dinar popular i després entreteniment amb la companyia Delta Teatre i la Rondalla. Recordeu, diumenge 12 de juny, festa de la plantada a Deltebre.
El 24 de juny a Sant Jaume d'Enveja, les Terres de l'Ebre volen retre homenatge als grups musicals dels 60, 70 i 80. Amb motiu d'aquesta ocasió única, es tornaran a reunir Piròmbodas, Black Star, Xerpas, Blues, Minors, Súnics, Buitres, Quijotes, Cimarrón,
Telstar, E1J4, Método, Keitas, Rebeldes, Mods i els Juniors amb els seus components més veterans. I lo més important i increïble, molts d'ells, i solament per aquesta nit, tornaran a pujar a l'escenari per a tocar junts algunes de les seves millors cançons. Una nit irrepetible, el 24 de juny i a les 10 de la nit al Casal Municipal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups ebrencs dels 60, 70 i 80. Una nit revival en directe i inolvidable. Amb entrada gratuïta, molts de regals per als assistents que hi col·laboren i l'actuació del grup invitat Los Salvajes, que per primera vegada després de més de 30 anys es tornen a reunir per participar d'aquest homenatge als músics ebrencs. Una cosa així solament passa un cop a la vida. No t'ho perdis!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Crator estrena el seu primer videoclip, Baobab. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens amplia aquesta notícia.
El grup de Deltebre Crator estrenava divendres passat el videoclip de la seva cançó Baobab, que ha estat el tema escollit d'entre les 12 cançons que conformen el seu primer disc d'estudi Males Llengües, a la venda des del passat 16 d'abril. El vídeo, el primer de la seva carrera musical, ha estat pensat, dirigit i protagonitzat pels mateixos membres de la banda que tenien clar quin havia de ser el guió de la història que ells han volgut que s'inspiri en el llibre del Petit Príncep, tal i com explica el cantant de la formació Jordi Miró.
La idea era gravar una mica la història de que conta la cançó, no? I una mica inspirada en el llibre del Petit Príncep, una mica en els personatges. Surten quatre dels personatges del Petit Príncep, no? I jo, que sóc el protagonista, que faig del pilot, que narra la història una mica, no? I, bueno, el videoclip el vam gravar a diferents localitzacions, hasta les escenes d'interior, que les vam gravar al mateix lloc on vam fer la sessió de fotografia, que és en la càmera rossera que ha abandonat l'aldea, a les escenes del sidecar, que, bueno, surt un sidecar com a substitut de l'avió que sortiria el llibre del Petit Príncep, surt un sidecar que està gravat això a la banda de la platja dels Eucaliptus, i després estan les altres escenes que intentem simular com si fos un desert, que estan gravades a la punta del fangar. I, bueno, doncs al final, quan teníem ja totes les escenes gravades, vam buscar el vestuari, vam buscar-nos l'atrezzo, vam muntar una mica tot, vam fer un guió, i, bueno, una volta teníem tot gravat, vam fer el muntatge i nosaltres mateixos ja vam fer la postproducció de vídeo, els efectes especials, i bueno, la veritat és que estem molt contents perquè creiem que s'ha plasmat una mica la idea que portàvem, no? Que era molta gent, sense explicar-los quina història volíem contar, i ja l'han reconegut, no? El videoclip ha tingut una molt bona acollida i ha agradat moltíssim, no? A nosaltres els primers a veure el resultat final, però realment ha tingut molt bona acollida per part de la gent i està agradant moltíssim.
El primer videoclip de Crator el podeu veure al YouTube. I si el que voleu és veure'ls a ells en concert, val a dir que aquest dissabte actuen a partir de les 11:30 de la nit al Parc Xirivex d'Amposta, i diumenge a partir de les 7 de la tarda els podreu veure en el concert a benefici de la Lliga contra el Càncer, que es farà al Felip Pedrell de Tortosa. Després, la gran cita serà Sala Lúcegas de Barcelona el 25 de juny.
Serveis informatius de Mute. La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
El Futbol Club Barcelona i la Unió Esportiva Rapitenca guanyen el quart torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara, celebrat dissabte a aquest municipi del Montsià. 200 futbolistes alevins i benjamins van oferir un espectacle que va fer gaudir d'aquest esport des de la base. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs sí, avui toca parlar d'esports des de Santa Bàrbara i donar ja els resultats d'aquest torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara que es va disputar al nostre municipi el passat dissabte. El passat dissabte, Santa Bàrbara va ser el centre del futbol benjamí a l'Evi Ebrenc amb l'organització d'aquesta quarta edició del torneig de futbol base que porta el nom del nostre municipi. Aquest any el torneig va presentar un dels seus millors cartells amb els equips primers del Futbol Club Barcelona, Real Club Deportiu Espanyol, Villarreal Club de Futbol i el Club Gimnàstic de Tarragona, a banda de la Unió Deportiva Monte Carlo, escola vinculada al Real Saragossa, la Unió Rapitenca i el Club de Futbol Jesús Catalònia i, òbviament, la participació dels equips del Club de Futbol Santa Bàrbara. Segons Eduard Roldán, membre de l'organització, es va poder complir l'objectiu que és, a part de gaudir d'un dia de festa, convertir el futbol en el motor de tota la iniciativa per a que jugadors i jugadores siguin els protagonistes principals, no solament jugant, sinó aprenent els valors primordials de l'esport. En quant als resultats, que sense ser el més important sí que són els factors de motivació dels joves esportistes, Roldán explicava que en la final de la categoria benjamí Club de Futbol Barcelona es va acabar imposant a un potent Unió Deportiva Monte Carlo que no va posar fàcil als blaugranes per aconseguir el triomf. En la categoria Aleví el trofeu es va quedar a les Terres de l'Ebre, ja que la Unió Rapitenca va proclamar-se com a equip guanyador enfront del Club de Futbol Barcelona, que havia sortit com a equip favorit. De totes maneres, el més important, dia Roldán, és l'espectacle futbolístic que es va poder veure.
Val més la pena veure partits d'estos xavals, de partits de l'Ibi, que alguns partits de primera divisió, ho dic en la boca ben gran, vull dir que és un autèntic goig i et cau la bala bé en estos xiquets jugant a futbol, no? Més o menys sí que van anar passant els favorits, el Villarreal, el Nàstic, el Futbol Club Barcelona, la Rapitenca, no? I va acabar una miqueta amb el Benjamí, el que esperàvem, que va ser una victòria al Futbol Club Barcelona davant de la Unió Esportiva Monte Carlo, amb més problemes també del que ens pensàvem, i la final a l'Evi possiblement va sense donar una sorpresa, entre cometes, ja que tampoc ja actualment ja no és que va guanyar el Futbol Club Barcelona, un autèntic equipat jugant, era veure el Futbol Club Barcelona de primer equip, però amb xavals alevins, no? I en canvi, doncs, la Rapitenca planteja un partit perfecte, tan defensiu com ofensiu perfecte, va acabar guanyant la final a l'Evi per primera vegada d'aquí del torneig, per 3-1, no?
La competició va convocar més de 200 futbolistes alevins i benjamins i gairebé un miler d'espectadors. Roldán concloïa esperançat en que el torneig, consolidat com sembla estar, pugui tenir continuïtat el proper 2012.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El sol llueix a gran part del país, només hi ha alguns núvols residuals, sobretot en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Les temperatures comencen a enfilar-se una mica més, però són agradables. De fet, com a molt s'està superant lleugerament els 20 graus i, en general, creiem que aquesta serà la xifra que s'assolirà al llarg de les properes hores, valors, en tot cas, lleugerament per sobre, potser algun valor que arribi a acostar-se als 24 o 25 de manera molt puntual. Tarda estable, però amb un progressiu augment de núvols un altre cop en el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Girona, tramuntana, astral, la tramuntana intensa sobretot a l'Empordà, i al llarg de la tarda sembla que els ruixats podrien reaparèixer a l'àrea del Pirineu i Prepirineu amb una cota de neu que aniria baixant dels 1.700 als 1.500 metres. S'acosta un embussament d'aire fred que ens començarà a afectar la propera nit i ens creuarà al llarg del dia de demà. Per tant, acabarem la jornada amb un progressiu augment dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona amb l'aparició d'alguns primers ruixats que s'estendran més la propera nit i de cara al dia de demà, avançant d'est a oest, i estenent-se de manera dispersa al llarg d'aquest dijous a qualsevol indret. Serà un altre cop una jornada, doncs, insegura, dominada pels núvols, pel risc de pluja i per unes temperatures que fins i tot podrien baixar una mica respecte a les d'avui. A partir de divendres, l'embussament d'aire fred s'allunya, tot i que poc i lentament, però el suficient per fer que comenci a notar-se una tendència un altre cop a la millora, que serà progressiva i lenta i es notarà més al llarg del cap de setmana, però bàsicament encara amb un temps una mica insegur, alguns núvols, algun petit ruixat i temperatures no gaire caloroses.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. la política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.